Els somnis dels enamorats són com el bon vi. Són plens d'alegria o et posen molt trist. Quasi estic mort de gana i això em fa patir. Desplego les ales i vaig fent camí. La vida aquí no és gratuït.
Ràdio Sant Quirze presenta Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva.
Bona tarda, Sant Quirze. Bona tarda, mussols i mussoles saludables. Tornem a ser dimecres? 26 de març del 2025, 6 de la tarda, Ràdio Sant Quirze. Acabem de passar la segona setmana de pluges més important dels últims 3 o 4 anys. Era convenient. Se'ns han omplert els pantans, els rius, els llacs, i sembla que quan desgeli tota la neu que tenim al Pirineu i al Prepirineu, aquest estiu potser no hi haurà sequera, però no ens podem relaxar. No podem obrir aixetes a gogó perquè ens diuen per la televisió que potser s'aixecarà l'emergència per sequera. Hem de ser conscients. Hem de tenir reserves. Si ara gastem tot el que ens ha plogut, doncs ho tenim malament. Tingueu consciència de la despesa d'aigua. No costa gaire. Ho hem estat fent fins ara? Doncs hem de continuar fent-ho, encara que tinguem reserves. Això és una recomanació personal. No és res més ni res menys. Que cadascú faci el que vulgui. Bé, com us deia, tornem a ser dimecres. Ens estem acabant de menjar el mes de març. No us passa molt de pressa el temps? A mi em vola. Però bueno, aquesta és la xispa de la vida, no? Que estiguem actius, que tinguem ganes de fer coses i que, per tant, el temps ens passi que no ens n'adonem. Bé, amics i amigues, avui tenim convidat, l'estem esperant, i mentrestant anirem al tema de què parlarem avui. Doncs mireu, avui us vull parlar de dues coses molt senzilles. Una és l'astènia primaveral, perquè ja estamos en ello, i l'altra és el tema del sucre invisible. N'hem parlat a vegades, de la importància de prendre sucre o de no prendre sucre, però crec que és d'aquelles coses que val la pena anar refrescant, perquè és un tema important. Bé, doncs mireu, l'astènia primaveral. Segur que tots sabeu de què us parlo. Poder no ho coneixeu com astènia primaveral, però sí que coneixeu alguns dels seus símptomes. L'astènia primaveral apareix entre finals de març i primers d'abril, normalment, perquè coincideix amb l'entrada de la primavera i el canvi d'horari, que són factors que alteren els nostres ritmes biològics. Quins símptomes són? Doncs són diversos i no tenen per què passar-nos tots o sentir-los tots, però jo us els anomenaré un per un. Mireu, cansanci i debilitat general, sobretot al matí. Falta d'energia. Somnolència quan no toca dormir, o dificultat a l'hora d'anar a dormir per adormir-nos, pèrdua d'energia, pèrdua de gana, de ganes de menjar, disminució de la libido, irritabilitat, o sigui, estem més irritables, nervis, ansietat, mal de cap, malestar muscular i articular i molta apatia. Apatia per fer les coses, apatia per llevar-nos, per anar a la feina, per anar a estudiar, apatia general. Aquests símptomes les persones no tenen per què patir-los tots. Hi ha persona que els pateix tots i altres que no noten res, que no noten l'astènia primaveral, i altres que de tots aquests que us he anomenat en noten alguns. Com ho podem combatre? Doncs, primer de tot, cuidant la nostra alimentació, menjant productes que ens aportin vitamines i minerals i que ens generin energia. O sigui, menjar de veritat, menjar saludable, com sempre diem en el nostre programa. Tenir cura de prendre vitamina C, però no amb pastilles ni complements naturals, no, sinó amb l'aportació d'aliments, sobretot de fruites. Ja sabeu que la vitamina C està en gran quantitat a tots els cítrics: taronges, mandarines, kiwis, llimones, també a la pinya natural, el kiwi, els fresons, el pebrot, pebrot vermell i el tomàquet. També és important menjar fruits secs i verdures, llegums, plàtans i gínsec. Aquestes coses són bàsiques per aportar vitamines i minerals al nostre cos. Després, també és molt important hidratar-nos. Hidratar-nos amb aigua, no amb begudes refrescants. Hidratar-nos amb aigua, infusions i caldos vegetals. Dormir 7 o 8 hores si és possible. Fer exercici. Meditar. Gestionar bé la nostra agenda privada i la professional si som persones que treballem o estudiem. I estar tant com ens sigui possible a l'aire lliure, prenent-se el sol a les hores adequades i que ens toqui l'aire. I em direu, home, els que treballem ho tenim una mica complicat. Bé, anant a la feina també us pot tocar l'aire i el sol. Si aneu caminant, evidentment, si us heu de traslladar en cotxe ja és més complicat. Però llavors hi ha els caps de setmana. I els caps de setmana que fa bon temps els hem d'aprofitar per estar al màxim a l'aire lliure, encara que sigui en el jardí de casa, si en teniu. I si no, Sant Quirze és una població que té espais, bosc, parcs i carrers per passejar, on ens pot tocar a l'aire i el sol. Aquests serien les màximes per poder combatre l'astènia primaveral. Evidentment, si aneu a la farmàcia o aneu al vostre metge de capçalera i dieu que esteu molt, molt, molt cansats, us receptaran vitamines amb complements o amb pastilla química. Jo no en sóc partidària. Però, si tots aquests aliments que us he anomenat n'hi ha molts que no us agraden, no us tocarà altre remei que prendre una suplementació. I llavors jo, com a molt naturista que em considero, doncs us recomano que aneu a la farmàcia o a una bona dietètica i que us donin un complement vitamínic. Un complement vitamínic que la seva base és la vitamina C i que també porta minerals. Aquesta és la part més pràctica. Si un no es vol atabalar menjant coses que no li agraden, comprant coses que normalment no compra o menjant de determinada manera. Però és bàsic fer una bona alimentació. Evidentment, aquí podeu afegir el peix, podeu afegir les carns, el que vosaltres, la proteïna animal que vosaltres tingueu costum menjar. Però només amb el que us he anomenat, i encara m'he descuidat, els fruits vermells, els nabius, les groselles, tots els fruits que tan en voga estan, perquè són molt importants. Val? El iogurt, el kèfir, si no us van bé els làctics, iogurt i kèfir de coco, begudes vegetals, hi ha molts aliments que us aportaran energia. I a més, si sou persones que normalment us cuideu el pes o feu dieta, ja sabeu que aquesta paraula no m'agrada, però o feu dieta, doncs aquesta llista d'aliments que jo us he facilitat no us alteraran en absolut els resultats. Perquè quan parlo de fruits secs, no parlo de que us atipeu de fruits secs salats i fregits, parlo de que mengeu fruita seca, millor crua, i si no us agrada crua, un pèl torrada, però sense sal i sense sucre. Si feu això, passareu la primavera estupendament. Sí, només que feu la meitat de les recomanacions que us he donat, us asseguro que passareu bé la primavera. Bé, i ara ja deixem lo de l'astènia i passem al tema del sucre invisible. Mireu, sabeu que tots els endocrins i endocrines i dietistes diuen que hem de mirar, no d'abandonar, potser totalment, però sí alimentar-nos poc amb els aliments blancs. Quins són els principals aliments blancs? El sucre, les farines, els làctics de vaca, els cereals, que no són integrals. Del sucre n'hem parlat moltes vegades. Hem parlat de quant sucre porta una beguda carbonatada molt famosa. Totes les que deriven d'aquesta beguda famosa. N'hem parlat moltes vegades. Però mireu, hi ha un 75% de sucre que consumim i no el veiem. Aquest 75% de sucre que consumim i no el veiem és perquè està en aliments que no ens imaginem que puguin portar sucre, però que en porten. I en porten bastant. Us donaré uns quants exemples. El tomàquet de pot normalment fregit. Tomàquet fregit, que se sol gastar moltíssim a les cases. Un pot de 200 grams porta 7 terrossos, l'equivalent a 7 terrossos de sucre. La llet de civada, que és una llet vegetal, cada 250 centímetres d'aquesta llet em porta 4 de terrossos de sucre. El pa blanc de motlle, sobretot el pa de marca que tots coneixem, per cada llesca de pa de motlle ingerim 4 terrossos de sucre. 30 grams de cereals industrials d'aquests que van en paquet, siguin del que siguin, 30 grams porten entre 4 i 6 terrossos de sucre. Tot el que són galetes, magdalenes industrials, cada 100 grams, de 5 a 7 terrossos de sucre. El famós ketchup, pel que et puguis posar en una ració sobre d'una hamburguesa o d'un entrepà de Frankfurt o allà on te'l posis, 5 terrossos de sucre. Una beguda de cola de 330 centilitres en porta entre 8 i 10. Tots els batuts amb fruita triturada entre 4 i 6 terrossos. Els iogurts naturals amb gust a fruita o amb trossets de fruita, 4 terrossos per cada iogurt. El pernil dolç porta sucre. Els embotits porten sucre. Mireu si hi ha sucre amagat amb aliments que solem menjar amb molta tranquil·litat. Hauríem de saber llegir les etiquetes, que ja és un tema que vam parlar a l'anterior programa. I amb el tema del sucre, quan veieu que ja encara està molt de moda, sense sucres afegits, vale? Posen els paquets, els blisters, l'aliment que compres, sense sucres afegits. Però si tu llegeixes l'etiqueta, si hi ha glucosa, fructosa, sacarosa, melassa, dextrina, maltodextrina, o mel, o àgave, això també és sucre. I és un sucre amagat, perquè el paquet et diu 0% sucre o sense sucres afegits i tu t'ho creus. Però quan veus l'etiqueta de la composició, només que vegis dos d'aquests osa que us he llegit, la glucosa, la fructosa, la sacarosa, només que n'hi hagi dos, ja estàs prenent sucre amagat. Ja sé que penseu que si hem de mirar tantíssimes coses, no sé pas com ho farem, perquè, és clar, hem de fer d'inspectors dels aliments. Doncs mireu, si sabeu què és el que mengeu, si voleu saber què és el que mengeu, què és el que us poseu a la boca i què és el que a vegades us perjudica sense saber que aquell aliment que mengeu, que aquell pernil dolç no és dolç, que aquell filet de gall d'indi tampoc és tan sa com ens fan veure, perquè també porta sucre, entre moltes altres coses, ja ho vam parlar la setmana passada, entre moltes altres coses, entre additius, conservants, és molt complicat, ho sé que és molt complicat, però crec que val la pena saber-ho, perquè si un és conscient, si ho sap, i igualment s'ho vol menjar, pues que s'ho mengi, però que sàpiga que està menjant sucres amagats. Sobretot les persones que tenen prediabetis i diabetis tipus 2, és clar que van al metge i els diuen: miri, elimini la pasta, elimini l'arròs, elimini els cereals, elimini el pa blanc. I es pensa que perquè menja un pa integral industrial, de la marca que tots coneixem, i dos tallets de pernil dolç, està fent una dieta sense sucre, doncs s'està enganyant. S'està enganyant. Ja hem dit que cada llesca de pa blanc de motlle porta 4 terrossos de sucre, més els que porta el pernil dolç. Vol dir que aquesta persona que té aquest problema es menja tranquil aquell berenar o aquell esmorzar perquè creu que no porta sucre, i en porta i veu que els seus valors de sucre van pujant i no sap el per què. I que té resistència a la insulina i no sap el per què. Però, és clar, tot això la majoria de metges no ens ho expliquen. Ho hem d'anar averiguant i investigant. Per això m'ha semblat que us seria útil que us en parlés, sobretot les persones que teniu problemes amb el sucre en sang. Una altra cosa són els problemes que pugui tenir una persona que no es vulgui engreixar. És un altre tema, però el tema de la diabetis és molt seriós i ens enganya la indústria alimentària i a vegades doncs, nosaltres, per despit, doncs, també volem ser enganyats perquè no ens preocupem de veure quant de sucre porta aquell aliment industrial. En fi, era un petit apunt, us ho volia fer saber i espero que us sigui útil.
Si vols participar, envia una nota de veu a l'equip del programa d'Alimentació Saludable al 688 90 85 94, 688 90 85 94.
Bé, amics i amigues, després d'haver-vos parlat de coses que crec que us poden ser d'interès en el capítol de què parlem avui, ens acaba d'arribar el nostre convidat. El nostre convidat ja ha estat una vegada amb nosaltres. És en Domènec, el pagès ecologista, per dir-li d'alguna manera, el que ja va estar en un programa de l'any passat i que, per sort, el tornem a tenir aquí per aportar-nos diversos coneixements sobre la Lluna i la influència que té sobre les plantes i sobre les persones. Benvingut, Domènec.
Hola, bona tarda, un cop més. Aquí estic per explicar-vos les coses que jo sé.
Li farem una entrevista i ens anirà explicant allò que ell sap del que li preguntem. Preparat, Domènec?
Vinga, endavant.
Mira, primer de tot, ens agradaria saber quina és l'eina o la informació en què us baseu els pagesos d'avui en dia, referent a la influència de la Lluna.
Bé, jo vinc d'una família pagesa que no creien gaire en la Lluna, en els temes de la Lluna. No és que no hi creiessin, és que no es mirava el tema de la Lluna, però amb els anys, doncs personalment he anat llegint, informant-me i practicant i veient que el tema de la Lluna és important per a les plantes, per a les persones i per totes les coses vives.
Però ara tu no vius a pagès, no? Vivies a pagès de jove, no?
No, ara no estic a pagès. Ara el que faig és gaudir de les poques coses que puc fer a la terra, que són poques perquè l'espai de terra que tinc és molt poc, però les gaudeixo, les disfruto i segueixo encantat tots aquests coneixements.
Vol dir que tens un petit espai a casa, en un jardí, on cultives coses per casa, pel consum de casa?
Bé, no tan sols això. Tinc algun arbre, doncs tinc una mica d'espai on doncs, planto llavors, on després surten les plantetes que trasplanto amb alguns petits espais que tinc, i també doncs, hi tinc flors, perquè s'han de tenir flors també, i poques coses més.
I amb aquestes petites coses que dius que tens, has pogut posar a la pràctica allò de la influència de la Lluna?
Evidentment, abans tenia espais més grans, com podria ser un hort, on es posava més evidència, però hi han formes amb petits espais que et demostren que la Lluna té unes influències importants. Per exemple, quan tu agafes llavors i les sembres d'acord amb les influències de la Lluna o les sembres fora dels espais on la Lluna no hi té tanta importància. Les mateixes llavors veuràs que neixen uns d'una forma i els altres d'una altra.
Mira, jo el que recordo antigament, quan jo era jove, és que hi havia el calendari del pagès, que em sembla que encara s'edita. Em sembla que encara s'edita aquest calendari. Però ara hi ha altres coses. Dels calendaris que hi ha actualment, amb quin et bases tu per documentar-te i saber quan tens que plantar, jo què sé, els enciams o els tomàquets, el que tu plantis, o les flors? En què et bases?
Bueno, hi ha calendaris molt antics, com per exemple el calendari del pagès. Aquest ve de fa molts anys. Si recordeu, també hi havia, pel tema de si havia de ploure o no havia de ploure, aquell frare que es posava la caperutxa o que deien que si li toques la cua i està mullada és que plourà, o ha plogut, i això segur, no fallava. Però actualment hi ha altres documents que són molt més precisos i molt més tècnics que els antics.
I actualment amb quin et bases?
Jo n'hi ha un que hi treballo bastant, que és, en diuen, el Llunari. El Llunari té moltes informacions més, i a més gràficament també és molt agradable, amb la qual uneix les dues coses i el Llunari serveix per les plantes, per les persones i per moltes més coses.
I escolta'm una cosa, això que acabes de comentar, que hi havia la figura d'un frare que si es posava el gorro, això era científic o eren casualitats?
Doncs jo no ho he investigat ni tingut cap, per tant, però és possible que tingués alguna fibra natural que amb el canvi de temps, perquè això el que marcava era els canvis de temps, no els canvis de lluna, que amb els canvis de temps aquesta fibra, no sé, s'estirés més o s'estirés menys i fes que la gorra aquesta li fes moure aquesta gorra de frare que portava amunt o avall, no sé. Jo això ni ho he vist, com deia, ni ho he observat, ni tinc coneixements de com funcionava. Però tothom ho haurà vist, aquest calendari o aquest frare penjat en algunes cases.
Podria ser que fos efecte de la humitat, per exemple, allò que dèiem de la cua, que si tocaves la cua del burret, l'efecte de la humitat que hi pogués haver a l'ambient determinés que es moguessin, que no es moguessin?
Podria ser, no sé, jo no puc.
No ho coneixes?
No ho conec. Jo he vist de vista, però no ho he fet servir ni tocat mai cap.
Curiós. Després també m'agradaria saber com tu consideres que la Lluna, el zodíac i les constel·lacions ens poden afectar tant a les plantes com a les persones.
Bé, en aquest document, aquest el Llunari, efectivament treballa molt clarament amb aquests tres aspectes que comentaves. I com pot afectar? Doncs, evidentment que afecta, i això està demostrat. O sigui, no és una cosa que algú es pugui inventar o li pugui semblar. Vull dir, això està demostrat i tothom pot observar-ho fent pràctiques, vull dir, comprant aquell Llunari, que no sé si val 9 o 10 euros, això ho venen a partir del novembre per l'any següent, no es pot comprovar que, efectivament, allà marca uns passos a fer en uns moments donats, segons la Lluna, segons els astres, segons el zodíac, que en aquell moment es poden fer coses, es pot sembrar, es pot collir, inclús collir, vull dir, la gent que cull tomàquets i els guarda, doncs, per l'hivern, per després sucar pa, doncs veurà que si els cull en el dia que toca, aquells tomàquets es conserven millor que no pas els que es cullen en un altre dia. Això és comprovable. I les plantes, doncs és comprovable que una planta, si tu la plantes en el dia que marca, que marquen els astres, vull dir, tenen una vigorositat que no tenen les altres, plantades en un altre moment. Això és, serveix per tot tipus de planta, serveix per esporgar pels arbres, per esporgar les flors, per esporgar els fruits, serveix, i això està demostrat perquè un mateix ho pot comprovar, això. Inclús el llunari també marca i es pot fer servir, doncs, pels adobs, es pot fer servir inclús per les persones, es pot fer servir, doncs, pel cabell, per quan has de cuidar el cabell, quan l'has de tallar, per quan les ungles, per moltes coses, inclús pot servir pels moments que un tingui una intervenció.
En sèrio? O sigui, ens estàs dient que aquest llibre és una espècie de calendari que determina per constel·lacions, zodíac, dies i hores si és favorable fer-se una intervenció o és menys favorable, o si ens hem de tallar les ungles un determinat dia perquè ens creixin més o més fortes. Tot això indica aquest llibret.
Això ho indica, i a més indicar-ho és comprovable. Vull dir, això pots fer tu, per exemple, amb les ungles. Doncs al tallar-te les ungles, si tu vols que les ungles creixin més fortes, creixin molt, creixin pocs, allà marca uns dies, segons els astres, i això és comprovable. Això només cal que ho practiquis i te'n donaràs compte. I doncs el tema, per exemple, de tallar el cabell, doncs exactament igual. El tema de que el cabell pugui créixer també com les ungles, més fort, o pugui créixer més ràpid, o pugui no créixer tant, també ho marca. I l'altra cosa que marca, que també és important saber-ho, és el tema de les intervencions quirúrgiques amb el cos. Aquí també marca, doncs, que segons quina part del cos, en un moment donat, segons els astres, aquella part del cos, si han de fer una intervenció en un dia o en un altre, doncs això també és important, i això, doncs, ho entendrem de seguida, molt fàcilment. A part de comprovar-ho, ho entendrem de seguida. Posem una planta o una persona. Parlem d'una lluna, amb lluna creixent, fins a arribar a lluna plena, doncs la persona, la planta, el que sigui, té vigor, té la sang que li bull perquè la fa créixer, la fa estar més activa. En canvi, en quart minvant i lluna nova, doncs tot està més apagat, tot està més sossegat. I quan tot està més sossegat, el cos, doncs, també està sossegat. I aleshores, si li fan una intervenció, no li tallen l'activitat que tindrien les altres llunes. I com que no li tallen l'activitat, és molt més fàcil que allò tingui menys repercussió amb la persona.
O sigui que això que acabes d'explicar té molt a veure amb les energies. Evidentment, no? Quan dius lluna minvant, cap a lluna plena, les energies estan com més adormides, i en l'altra explicació que has fet, les energies estan més vives. No?
Més que estan més actives, per dir alguna cosa. Hi ha un moment que estan més actives, i aquell moment, quan està molt actiu tant la planta com la persona, com les ungles, com el que sigui, si hi ha més activitat, si tu li fas el que sigui en aquell moment, representa que li estàs interrompent l'activitat.
Val. Bé, mussols i mussoles, jo crec que ens haurem de comprar tots el llunari, perquè el que ens està explicant el Domènec és molt curiós i molt interessant. Poder valdrà la pena que a finals d'any ens comprem tots el llunari i tinguem en compte totes aquestes coses. Tot això que estàs explicant també deu afectar els períodes de plantació o de collita d'algunes espècies, no? De les plantes, de les flors, de les verdures.
Això ho trobareu al llunari. Tot això que jo us estic explicant ho trobareu al mateix llunari. Efectivament, ja us ho he dit abans, que és clar que afecta. Hi ha unes dates que marca que són de collita, com hi ha unes dates que marca que és de sembrar o de plantar, com hi ha unes dates que marca com abonar la terra. La terra és viva, és un element viu, la terra, i si vosaltres, doncs, la terra la tracteu i la moveu en el moment que la terra no té activitat, doncs passarà el mateix. No li passarà cap fet que li talli la seva activitat. Si no, doncs us trobareu que la terra no és agraïda en el moment que la tracteu que sigui fora del seu...
Bé, vull entendre que de la manera que ens ho expliques has pogut comprovar aquestes aplicacions que ens dius en diferents camps tu mateix, sigui quan has plantat plantes al jardí, quan has plantat tomaqueres per collir tomàquets, o t'has tallat les ungles, o inclús potser has tingut algun cas d'alguna intervenció que s'hagi fet amb lluna favorable o desfavorable, i ens pots explicar una mica les teves experiències?
Mira, amb la terra, doncs, evidentment, he tingut experiències i són molt, molt clares. Amb les plantes, doncs, tant amb la sembra de la llavor com amb la collita del fruit, doncs, això també ho he tingut. I doncs, amb el tema personal, doncs, amb el tema, per exemple, tan senzill com de les ungles, doncs, també m'ho he demostrat. I amb el tema d'intervencions, doncs, és un tema que, clar, és més concret i en un moment donat, però igualment ho he pogut observar, i inclús no tan sols ho he observat, sinó que amb professionals de mèdics, doncs això n'hem parlat i hem quedat sorpresos de que realment això funcionava. No és que sigui la solució per tot, però que això funcionava, que com a mínim això ajudava a que tot el que es feia, que feia un professional, sigui per una intervenció quirúrgica, bàsicament, tot això ell li vaig demostrar i va quedar sorprès de que la medicina tradicional, doncs, aquestes coses no les ha tingut en compte, i si ho pot afegir als coneixements de medicina tradicional, doncs és un element més a que les coses funcionen millor.
Bé, Domènec, fora d'antena hem estat parlant d'això del llunari, i m'has comentat que sigui que amb el tema, perquè jo el que trobo més, el de les plantes i l'horta i tot això, i tallar-me les ungles, o escollir el dia que vull anar a la peluqueria a tallar-me els cabells, ho puc. Em sembla molt, 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 molt creïble. No ho he comprovat, però em sembla molt creïble. Però el tema de les intervencions quirúrgiques, tu m'has comentat que tenies experiències personals amb cardiologia i amb pròtesis de genolls. Una pròtesis de genolls posat en una lluna no favorable no va funcionar, i una altra amb lluna favorable va funcionar perfectament. I una intervenció cardíaca, que em sembla que m'has comentat que la lluna no era del tot favorable i va haver algunes complicacions. Ens ho pots explicar per sobre una miqueta, sense entrar en detalls personals?
Sí, exactament és així. Per això us deia que amb algun especialista i amb algunes intervencions jo això ho he pogut demostrar, i l'he demostrat amb el metge, que veritablement això era així i funcionava. I l'únic que sí, clar, a mi m'ha dit, és que, esclar, que ell feia intervencions cada dia, i si havia de mirar el llunari només ho podia fer 4 o 5 dies al mes. Per tant, ell, el llunari, em prescindeix. Jo li vaig demostrar que, efectivament, jo, amb 5 intervencions que va fer aquell dia, doncs que no era el dia adient, de 5-4 va tenir problemes. Quins problemes va tenir? Aviam, no se li va morir cap persona, però sí que va tenir problemes de, doncs, complicacions amb temes de saturació de sang, i a veure-li la coagulació no li funcionava, coses d'aquestes. O sigui que, i això que deies, doncs, amb pròtesis, pues, també he pogut demostrar que amb una pròtesi feta a qualsevol dia, sense mirar, perquè tocava aquell dia, doncs no va funcionar, i en canvi, triant el dia que s'havia de fer, la segona va funcionar perfectament. I això, amb els metges n'hem parlat, i els metges no hi creuen gaire, per això, perquè diuen que ells han de treballar cada dia i que si ho haguessin de tenir en compte no podrien treballar cada dia, cosa que entenc. I la meva resposta amb aquests professionals només va ser una, i és dir-li, bé, doncs com a mínim, si mai heu de fer intervencions a un familiar vostre o a un amic, procureu que sigui aquests dies.
Molt, molt interessant aquest tema. Segurament algun dels oients que ens escoltaran, doncs, els hi passarà com els metges de medicina convencional, que no s'ho acabaran de creure, no? Però estic convençuda que tots els metges de medicina natural i energètica segur que s'ho creuen, segur que s'ho creuen i que ho han verificat. Bé, amics, crec que ha estat molt, 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 molt bona la visita d'en Domènec, del nostre convidat d'aquesta tarda. Esperem que, si us han sortit dubtes sobre tot el que ens ha explicat, quan pugueu escoltar o despenjar el programa, ens envieu les vostres dubtes. Ja sabeu que podeu fer enviar-nos un àudio. El Domènec està disposat, Domènec? Podràs venir, si se'ns plantegen preguntes i dubtes, podràs venir un altre dia per veure si els podem resoldre?
Jo, sense problemes, podeu comptar amb mi, sempre sapiguent que jo només us comento els meus coneixements, no més enllà, i els meus coneixements comprovables.
Les teves experiències.
Exactament. Per tant, a partir d'aquí, cada un, doncs, que faci el que cregui adient, però el que sí us puc dir, i això sí que amb els professionals vam arribar a aquesta conclusió, a pesar que ells no ho veien clar, que com a mínim, mal no em faria cap, això.
És evident. Doncs, bueno, t'agraïm moltíssim el temps que has dedicat al programa i t'esperem en una altra ocasió. Ja ho saps, sempre que tu tinguis coses importants i interessants per explicar-nos, aquí ens trobaràs.
Molt bé, doncs bona tarda a tots i fins la propera.
Bona tarda, Domènec, moltes gràcies.
Gràcies.
Si vols participar, envia una nota de veu a l'equip del programa d'Alimentació Saludable al 688 90 85 94, 688 90 85 94.
Bé, i després d'acomiadar en Domènec, el nostre convidat, passarem al receptari. Avui us passaré dues receptes, una de peix i una de dolça. Mireu, la de peix és salmó amb crosta. Necessitarem un llom de salmó sense espines i sense pell, que el peixater ens l'arreglarà, per 4 persones d'aproximadament 1 quilo. Que en poden menjar 6, depenent de la gana que tinguin. Però jo faig 1 quilo perquè el peix sempre perd una mica. Val? 60 grams de panko, que és aquest rebossat gruixut. 30 grams de formatge parmesà. la ratlladura d'una pell de taronja i la d'una pell de llimona, 30 grams de farina d'ametlla, gingebre en pols, oli d'oliva, sal i pebre. Mireu, heu de fer el següent. Jo el llom de salmó, primer el marino amb una mica de suc de llimona, sal i pebre. El tinc com una horeta amb això. Llavors ja el deposito a la bandeja que ha d'anar al forn, normalment amb un paper de forn a sota. A sobre hi poso el llom de salmó i a part, en un bol, barrejo el panko, la farina d'ametlla, el formatge ratllat, la ratlladura de la pell de taronja i de la pell de llimona, que recordeu que no ha de ser pell blanca. El ratllador només s'ha de passar per sobre la pell una sola vegada. Si no, s'emporta la pell blanca i la pell blanca és amargant. Val? I una culleradeta de cafè de gingebre en pols. Això ho tinc tot dintre d'un bol i poso un bon rajolí d'oli d'oliva perquè faci una pasta. Val? Ho anem barrejant bé, si veiem que hi falta una mica d'oli, hi podem posar una mica d'oli o unes gotes d'aigua, però va més bé l'oli. Val? Quan ho tenim fet una pasta, aquesta pasta l'extenem per sobre del llom de salmó. Per això es diu amb crosta, perquè porta la pasta sobre el llom de salmó. Tenim el forn preescalfat a 190 graus, uns 20 minuts màxim. Si el llom és gruixut, uns 20 minuts màxim. O fins que la crosta estigui rossa. Quan la crosta estigui rossa, que hi haureu posat el gratinador, evidentment, el peix estarà al punt. És molt fàcil de fer i és boníssim. Ja m'ho fareu saber. I llavors us volia passar una recepta d'un pastís de xocolata que és molt, 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 molt fàcil de fer i també queda boníssim. Mireu, necessitareu 2 iogurts naturals, millor grecs, que tenen més nata, val? 60 grams de sucre, 4 ous sencers i 200 grams de cacau pur i 40 grams de maicena. L'única farina que hi va són aquests 40 grams de maicena. Vol dir que resulta lleuger, és farina de blat de moro, no és farina de blat, per la gent que no pot menjar gluten, i queda superfantàstic. Què heu de fer? Pues el iogurt natural, el sucre i els ous, batre'ls a mà o amb un robot, no amb el mini pimer, perquè s'ha de fer amb el robot, s'ha de fer amb la papallona, una cosa que bat, no que trinxa, val? Fins que quedi una textura de crema, val? En cru, sense coure. Després, si hi poseu cacau pur, que també hi podríeu posar xocolata desfeta, però jo ho faig sempre amb cacau pur, en la textura de crema que hem fet amb els iogurts, el sucre i els ous, hi afegirem 200 grams de cacau pur i els 40 grams de maicena. I ho barrejarem ben barrejat, sigui a mà o sigui amb el robot, però que quedi tot ben integrat. Val? Preescalfarem el forn a 150 graus només i li tindrem 30 minuts. Un cop el traiem, el posem en una reixeta, sense treure'l del motlle fins que estigui fred, i quan estigui fred i el col·loquem sobre una bandeja, si voleu, el podeu banyar amb xocolata desfeta barrejada amb mantega perquè quedi una capa de xocolata molt lluenta i molt bonica. És espectacular de bo i es fa amb un no res. Ja veieu que no s'ha de fer gran cosa. No s'hi ha de posar ni llevat. Val? I queda bo recatabó. I és força saludable. Ja que el nostre programa és d'alimentació saludable, els postres que us dono miro que siguin el més saludables possible. I bé, mussols i mussoles, per avui ja hem acabat. Us esperem el proper dimecres, que ja serem al mes d'abril, i us desitgem una fantàstica setmana i que sigueu tan feliços com sigui possible. Bona tarda!